Volem parlar avui, sí, d'aquest últim llibre del Gregorio Luri, Erotismo y Prudencia, que és un títol molt suggerent, podria ser el títol d'una novel·la o d'una pel·lícula, o seria un títol molt bo també per unes memòries, però es tracta d'una biografia intel·lectual de Leo Strauss, l'ha publicat Ediciones Encuentro, de Madrid. Gregorio, què tal? Benvingut.
Pues com sempre, un plaer. Per mi és un luxe estar aquí.
Erotismo y Prudencia. Realment és un títol que resulta molt suggerent i si en fem una lectura més prosaica, dius erotisme, no? Desig, desig immoderat. Prudència, els límits en aquest desig. Però, esclar, tu ets un filòsof, parles d'un filòsof i voldria saber, per començar, què entens en aquest cas per erotismo i què per prudència.
Doncs exactament el que una persona pot entendre de manera immediata quan ho llegeix. El desig i la necessitat de gestionar el desig. I aquí l'equilibri sempre inestable entre la força del desig i les nostres cavories, no?, per veure com què fem del desig alguna cosa de profitosa per la nostra vida, no? Tu has dit una cosa que també és essencial, pot ser el títol d'una novel·la, efectivament. He jugat en aquesta imagineria, no?, de si vols, literària, perquè, en el fons, doncs, la filosofia no deixa de ser una de les belles arts. Poder argumentar tot el que sigui, però la vida, tota la filosofia de Leo Strauss no és sinó, en el fons, una reflexió sobre quin tipus de poesia en el sentit de lírica, de creació, de poiesis en el sentit grec, quin tipus de creació és la filosofia i quin tipus de filosofia hi ha en tota creació.
Leo Strauss, 1899-1973, molt influent, molt important i amb una certa mala fama, això ja ha sortit algun cop a la conversa, mala fama perquè se'l considera un dels inspiradors del moviment neocon, això vol dir, doncs, Bush, Cheney, aquella administració nord-americana. No sé si també se'ls considera els ideòlegs del Tea Party.
No, això és una altra història. A veure, el que sí que és cert és que Strauss, que va tenir una vida acadèmica molt, molt extensa a Chicago, doncs va tenir centenars de deixebles. D'aquests deixebles, doncs, mira, per exemple, un Errotti, que difícilment el podem definir de neocon, i que sempre ha parlat molt bé d'Strauss. I a més s'ha considerat, el deixeble de... o la Susan Sontag, tampoc difícilment la podrem definir de neoconservadora, i ella sempre ha parlat molt bé del seu mestre Leo Strauss. Sí que és cert que com que a Chicago hi havia, per una part, un nucli de pensador, diguem-ne, d'estratègia, un nucli de pensadors sobre l'estratègia militar, la plena Guerra Freda, no?, i una renovació molt potent del pensament econòmic, geoestratègic, etcètera, etcètera, doncs, com que a les universitats nord-americanes és molt fàcil fer una carrera i fer determinades assignatures amb d'altres professors, molts dels que després van tenir un protagonisme molt directe, doncs, a l'administració Bush, van ser alumnes d'Strauss, però bàsicament en el sentit de que van assistir, van fer una matèria amb Strauss. És a dir, si agafem els deixebles d'Strauss en el sentit més propi del terme, doncs hi ha de tot, és a dir, hi ha gent molt, 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 molt heterogènia, des de demòcrates molt radicals fins a conservadors molt, molt dretans, això és evident.
A més, ell s'amagava molt, no?
Molt, molt, perquè en el fons, molt, perquè no té cap intenció. És com a Plató, el seu model, per Strauss, el seu model és Plató.
Que encara no sabem què pensava,
efectivament,
amb qui s'identificava de tots els seus interlocutors,
sí,
als diàlegs.
Però el
no?
que sí que sabem de Plató és que va plantejar els problemes rellevants. És a dir, va plantejar els problemes rellevants i va posar com a interlocutors a gent molt significativa del seu temps. Per fer-nos una idea, si nosaltres volem discutir de la justícia, podem fer un tractat, és el que normalment fan els polítics, podem fer una altra cosa, que és el que va fer Plató, posar a discutir sobre la justícia a gent molt significativa. I normalment acabaven sense acabar de definir què era la justícia, no? Però en el tipus de conversa es posava de manifest pues el que veiem cada dia, la dificultat de portar la justícia a la ciutat. Strauss fa una altra cosa, no fa diàlegs, perquè diu, bé, els diàlegs, Plató és insuperable, el diàleg filosòfic. Ell el que fa és comentari, comentari de fet de tota la història de la filosofia. Les seves obres són obres de comentaris.
I fent comentaris, sent comentarista de les obres d'altres escriptors, d'altres filòsofs, va aconseguir ser ell un gran filòsof?
Sí, perquè ell, sent comentarista, parteix del supòsit que per ell és l'únic pressupost honest d'un comentarista que vol ser comentarista autèntic, partir del pressupòsit de que l'autor al que estàs comentant va dir la veritat. Partir sempre d'aquest pressupòsit. Aquest autor va dir la veritat sobre alguna cosa. Si això és així, vol dir que la veritat, o el que sigui la veritat, ja va estar dita, en certa forma, per tots els grans pensadors. I, per tant, aquest projecte és un projecte que va en contra de l'historicisme modern de tipus hegelià, que considera que el present és el lloc idoni per contemplar la història de la filosofia. I llavors Strauss el que diu és, potser hem de canviar la perspectiva i avaluar el present des de la mirada dels grans pensadors, dels grans pensadors. I això suposa, en ple domini de l'historicisme, doncs una autèntica revolució de la mirada a la quotidianitat. I aquí està la grandesa, jo crec, d'Strauss.
M'agrada moltíssim com comença el teu llibre, La saludable risa de la muchacha Tracia y la aún más saludable ilusión heroica. Comença dient, la diferencia entre el filósofo y el ciudadano de a pie, no tiene nada que ver con su respectivo lugar de trabajo, sino con su manera de prestar atención a la mera epidermis del mundo. La del filósofo es de sorpresa, la del ciudadano de a pie, de rutina, de terapéutica rutina, podemos añadir, porque quizás sea cierto que todos los hombres desean de manera natural saber, pero el sorprenderse con lo visto cotidianamente es una actitud muy poco común, que tiene algo de paradójica, ya que lo común acostumbra a ser lo que nos proporciona refugio.
De la mateixa manera que quan sortim de casa necessitem tornar-hi amb el convenciment de que la dona que hem deixat continua estimant-nos, que el nostre fill continua apreciant-nos com el seu pare, que els veïns, dir que la comunitat manté una continuïtat, que molt sovint saber que això es trenca, perquè tenim moltes experiències de que el bon marit que ha sortit de casa i quan es torna es troba una situació inesperada, no? Però el problema és, i això ho insisteix molt Strauss, que clar, sigui el que sigui el món, nosaltres en certa manera necessitem, per poder viure, creure que hi ha un relat coherent de tot plegat al nostre voltant. La problematització de la possibilitat d'aquest relat doncs et deixa en una situació certament intranquil·la. Però aquesta intranquil·litat que té quelcom de malaltís, que té quelcom de malaltís, és el que el filòsof, diguem-ne que és la malaltia que ha de patir el filòsof. Per tant, el filòsof hauria de ser molt curós a l'hora de doncs, predicar què és el que la gent ha de fer, no fer, donar consells. I molt sovint el que el filòsof ha de fer és aprendre doncs, dels consells que dona la gent normal del carrer, perquè hi ha una saviesa pràctica al carrer que mai no han de desmuntar.
Ara no et demano per Leo Strauss, et demano per tu, pel Gregorio Luri. I ja es pot viure, diguéssim, posant-ho tot en qüestió,
no,
dubtant d'allò de què està segur?
No, el filòsof és tan hiperbòlic que si mai hi ha hagut algú, no el coneixem. En el fons, la filosofia no deixa de ser un moment més o menys problemàtic de la nostra vida. Per això són tan insuportables els que van de filòsofs tot el dia, que són inaguantables, de la mateixa manera que són inaguantables, vaja, el que van de futbolers tot el dia o el que van de cinèfils tot el dia. Però el filòsof, que és tot el dia filòsof, déu-n'hi-do, quina pesadilla.
Erotismo y prudencia, aquesta biografia intel·lectual de Leo Strauss, de Gregorio Luri, que no només el títol és suggerent, sinó tot el llibre. Moltíssimes gràcies i fins aquí 15 dies, Gregorio.
Moltes gràcies per donar-me possibilitat de parlar d'aquestes coses tan sorprenents, en el fons.
Gràcies.